Podcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvingudes a un nou episodi de l'Empodcat, el que fa 35. Estem a punt d'acabar el tercer any, la tercera temporada ja. Com sempre, els còmplices habituals, en Xavi Basurto, des de l'Empordà. Hola, Xavi, bon dia.
Hola, bon dia, sí. Soc en Xavi Basurto, que soc metge de urgències de l'Hospital de Figueres i també estem a l'avançada, a l'ambulància, al suport vital avançat 606 de Figueres. I a les xarxes ens podeu llegir alguna cosa que anem publicant de tant en tant amb un blog que és urgent.cat i a Twitter també, urgent.cat. I Albert, va, presenta't tu per si algú que encara no et coneix.
Jo sóc l'Albert Hom, sóc infermer, també d'urgències i emergències, treballo ara mateix a Cerdanya, a l'Hospital Transfronterer Cerdanya i al SEM. També tinc un blog que és Hermet Pirineus, nom senzill, hermetpirineus.cat i també a Mastodon i a Twitter i aquestes coses. Recordar que no ens en recordem mai, que tenim un grup de Telegram, tots els oients que vulgueu podeu participar i ens expliquem coses i ens enviem informació interessant i podeu opinar i donar-nos idees i el que convingui. El grup es diu En Podcat. Ens busqueu allà i us podeu apuntar. Ara ja som gairebé 90. Semblava que havíem de ser 3 i goita, ja, uns quants, eh?
Home, aviam, sí que vam aquesta temporada ja som un centenar, no? Ho veus possible o no?
No ho sé. Ja saps que jo vaig mesurant coses, però per esport, i la veritat és que com que no em crec res, perquè tinc les estadístiques posades al meu blog i tots són robots, aquí sí que de robots sé que segur que n'hi ha un que l'he posat jo. Els altres diria que són tot humans i amb alguns interactuem en persona de tant en tant també.
Però quan acabem la temporada? Això s'acaba el juny o el maig o...?
Aquest episodi sortirà a finals d'abril, doncs el següent finals de maig és l'últim de la tercera temporada. I és que vam començar molt raro. Podem començar per curs escolar o a principi d'any i vam decidir començar al juny. I per què no?
Jo penso que anem a curs acadèmic dels que fan la formació especialitzada, no? De metges i infermers que fan els FIRS i els MIR i els LIRS i tot això. Comencen ara al maig, més o menys, anem al mateix ritme.
Mira, no se m'havia acudit, però com a excusa està molt bé.
Clar, home.
Mira, com a excusa, si algú ens vol fer servir com a plataforma per ensenyar els seus residents, no seré jo qui digui que hi ha molts programes de residents que tenen el seu podcast.
Molt bé, molt bé.
Aquí ho deixo. Companys d'hospitals grans que teniu residents que els heu d'ensenyar, sapigueu que teniu aquesta eina que podeu fer servir també.
És un bon exercici de preparar el material, de fer una síntesi, d'explicar-ho, això està molt bé.
Nosaltres proporcionem la plataforma tècnica per fer-ho. I l'edició d'àudio i tal, i tu posa el tema, nosaltres fem la resta.
Una proposta més que per discutir en el Telegram i posar-ho en pràctica, molt bé, Albert.
Va, Xavi, vinga, prou parlar de tot. Va, explica'ns, què ens explicaràs avui, vinga.
Avui volia explicar una patologia, un problema de salut que veiem molt freqüentment als serveis d'urgències, que és la insuficiència cardíaca. És un problema de salut, una malaltia molt freqüent. De fet, dels pacients que venen a urgències que s'ofeguen, aproximadament un 45% acabaran sent diagnosticats d'una insuficiència cardíaca. És la primera causa d'ingrés en pacients de més de 65 anys, la insuficiència cardíaca.
Caram, això és bastant, eh?
Sí, sí, és important. I a més, no només és molt freqüent, molt prevalent, sinó que també és una patologia que poder a urgències no és especialment greu, però sí que la mortalitat de la gent que hospitalitzes per una insuficiència cardíaca, un 4% moriran durant l'ingrés. Un 4%, no és cap tonteria. Alguna dada més, un 23% dels que els hi donen l'alta reingressen al cap de 30 dies de l'alta. I des que té el primer diagnòstic d'insuficiència cardíaca, s'ingressen una vegada a l'any de mitjana. O sigui, el pacient que té una insuficiència cardíaca normalment ingressarà una vegada a l'any. I de fet és un problema de salut important per tot el sistema sanitari perquè s'ha previst, està estimat que vagi a més. I els ingressos per insuficiència cardíaca està estudiat que augmentaran un 50% en els pròxims 25 anys. Per tant, ara és un problema, però d'aquí 25 anys, com moltes altres coses, com per exemple les resistències bacterianes, els antibiòtics i tot això, que també serà un problema de salut important, la insuficiència cardíaca també ho serà. Una altra dada de mortalitat és que als 5 anys del diagnòstic, un 67% d'aquests pacients diagnosticats haurà mort.
Déu-n'hi-do, eh? Estem parlant...
Dos terceres parts al cap de 5 anys.
Clar, suposo que és que com que ho veiem tan sovint, no et pares a pensar realment l'abast que té tot això.
Sí, insuficiència cardíaca que pot abarcar bastant tipus de malalts molt diferents. No parlo ara de, no sé, del xoc cardiogènic o de l'edema agut de pulmó que li hem de posar la no invasiva i bombes i... perquè aquests sí que se'ns moren a nosaltres a les primeres hores d'estar a urgències.
D'això tenim un episodi que parlem de...
Sí, de l'edema agut de pulmó així llampec.
Exactament.
Aquests, evidentment, ja veiem que són greus i es moren un tant per cent important. No, jo volia parlar del típic pacient amb insuficiència cardíaca, que potser ja ha vingut diverses vegades, que potser ja el coneix molta gent del servei, i que bé, perquè té un excés de líquids i hem de fer un tractament, i ingressa perquè s'atura malament, s'ofega, no sé què, li posem una mica de furosemida, i com que no està bé, està uns dies ingressat, se'n va cap a casa seva i tal. Són aquests els que dic que tenen un 4% de mortalitat, que cap d'un mes enrere ingressaran una quarta part, i tot aquest, això és el que parlem ara, eh? Aleshores, aquests pacients anem per diferents motius, no? Normalment és el pacient que ve perquè s'ofega, que té dísnia. Són els que tenen una congestió, no? Que tenen un augment de líquid extracel·lular, se li acumulen en el sistema circulatori, i això fa que canvi les pressions a nivell de les cavitats cardíaques i s'acumuli líquid en l'espai intersticial, alveolar, dels pulmons, i s'ofega, se li inflen les cames, tenen ortopnea, tenen ingurgitació jugular, tenen reflux hepatojugular, tenen una placa de tòrax amb una redistribució cefàlica perquè acumula líquid, si li fas una eco té línies B, té una cava més distesa del normal, que no es col·lapsa, tot això. Aquest tipus d'insuficiència cardíaca amb congestió, amb una retenció de líquid. Aleshores, el primer que ens interessa és intentar identificar aquest tipus de pacients. Tu quan veus un pacient a urgències i que el motiu de consulta és l'OFEC, li fas tota una anamnesi, fas una exploració física, fas unes proves complementàries i tal, i a partir d'aquí tens una orientació diagnòstica, però no sempre és fàcil d'estar segur que aquell pacient té una insuficiència cardíaca descompensada, perquè no tota la informació que tu obtinguis amb tot això que he dit, no? De l'anamnesi, l'exploració i les proves, són molt útils. De fet, són bastant menys útils del que ens podríem pensar. Aleshores, es tracta d'ara repassar una miqueta quins paràmetres i quines informacions del pacient ens poden ajudar i quines no ens ajuden a pensar que aquell pacient, un cop ja ha descartat les coses més habituals, doncs ens ajudaran per orientar-nos a que allò és una insuficiència cardíaca i tractar-la com a tal. Quan vas a visitar un pacient, per saber què li passa, està bé preguntar-li quins antecedents té. Aleshores, jo te pregunto tu, Albert, amb aquest pacient que dius, hòstia, no serà que té una insuficiència cardíaca? Quins antecedents patològics creus que t'ajudaran més per diagnosticar aquest problema de salut?
La pregunta que em ve evident és si té una insuficiència cardíaca.
Bé.
És molt probable que no sàpiga ni de què li estic parlant, però això és un altre tema.
Clar, si li dius insuficiència cardíaca, potser no ho entendrà, però sí. De fet, de tot el que li podries preguntar, que si és hipertens, diabètic, dislipèmic, si ha tingut infarts, l'infart encara podria ajudar una miqueta, però de fet l'única cosa d'antecedents patològics que te pot ajudar en el diagnòstic és si té antecedents d'insuficiència cardíaca. Això és l'única cosa que t'interessa, com aquell qui diu, dels seus antecedents. Tota aquesta informació de l'anamnesi, l'exploració física, les proves complementàries, tot això són proves diagnòstiques i sabeu que totes tenen la seva sensibilitat, la seva especificitat. De vegades costa una miqueta entendre-les i entendre-les encara, però aplicar-les a la pràctica clínica és complicat. Hi ha una cosa que se'n diu les raons de versemblança, que en castellà és la razón de verosimilitud, i en anglès és el likelihood ratio, que és una combinació, és una formuleta, és una divisió entre la sensibilitat i l'especificitat. I és un paràmetre, és un número, que ens ajuda molt a saber si aquella prova diagnòstica ens ajuda o no ens ajuda. I això és el likelihood ratio. Saber si té insuficiència cardíaca o no, i si té antecedents d'insuficiència cardíaca, el likelihood ratio d'això és de 5,8. Si està entre 5 i 10, és una bona prova diagnòstica que ens ajuda a pensar, confirmar no, però ens augmenta la probabilitat que aquella persona tingui la patologia que estàs pensant. I al contrari, quan la prova és negativa. Quan la prova és negativa és un likelihood ratio negatiu i aquestes serveixen quan és per sota de 0,2. Quan és per sota de 0,2 és una bona prova per descartar una patologia. Continuem. Dels símptomes que pugui explicar-te el malalt, que si té ortopnea, que si té dísnia paroxística nocturna, si té edema, si té tos, si té expectoració, dísnia d'esforç, etc, etc, etc. Tot això està molt bé per descartar altres patologies, però no ens ajudarà a pensar que aquell pacient té una insuficiència cardíaca o excloure-la. Per tant, està molt bé, però si penses en insuficiència cardíaca, no perdis molt de temps amb els símptomes del malalt. Què més? L'exploració física? Digue'm tu, Albert, si tens 30 segons, què aniries a buscar?
Li baixaria els mitjons i miraria si té fòbia. Li preguntaria si se li han inflat els peus els últims dies o setmanes. Dies, segurament diria dies. He dit peus, no peu, els dos.
Sí, sí, peus, els dos. Doncs estàs perdent el temps perquè hi ha moltes motius perquè un pacient tingui edemes, fòbia a les cames, de forma bilateral. No és gens específic, ni que les tingui ni que no les tingui. L'única cosa que ens pot ajudar és escoltar que tingui un tercer soroll cardíac, un ritme de galop. Això és l'única cosa de l'exploració física que te diu, hòstia, no tindrà insuficiència cardíaca, doncs vés a escoltar el cor i vés a buscar aviam si té un tercer soroll cardíac. Ara un ritme de galop.
Això, els temps que corren, pot ser difícil.
Oh, sí, no dic pas que no. Però si saps el que vas a buscar i ja ho vas a buscar-ho expressament perquè creus que tens una insuficiència cardíaca i no és clara, vés a buscar-ho i entretint-te 2 minuts a posar el fonendo i escoltar atentament si sents aquest tercer soroll.
Per a fer més comprensible això del tercer soroll o el galop, us hem afegit aquí un parell d'àudios. Primer d'una auscultació cardíaca normal i després d'una auscultació cardíaca amb aquest soroll, un S3 o galop S3. Aquests àudios els hem tret d'una web de la Universitat de Michigan que trobareu referenciada a les notes de l'episodi. Molt interessant, també. Va, tornem al podcast. I això quina raó de versemblança té per comparar-ho amb l'antecedent?
Un 4. Justet, perquè a partir de 5 ja és una prova moderadament que passa d'augmentar la probabilitat de que allò sigui la malaltia que estàs pensant. És un 4 amb un interval de confiança que va entre 3 i 6. Les altres no serveixen de res. En canvi, que tu vagis expressament a escoltar-lo i no sentis el tercer soroll, no t'ajuda. O sigui, que no tingui el tercer soroll cardíac no t'ajuda a disminuir la probabilitat que allò sigui una insuficiència cardíaca. Ja t'hem fet uns antecedents, una anamnesi, una exploració física, que tot això no ens ha ajudat especialment molt, i anem a una sèrie de proves complementàries. Podríem parlar que, com aquest qui diu, ja no és una prova complementària, no? Fer una eco pulmonar i mirar si té línies B. Aquí, què et sembla, Albert? Les línies B ens ajudaran o no ens ajudaran?
Jo crec que línies B als dos camps pulmonars a diferents llocs, no? I tenim els pulmons plens d'aigua. Si és cardíac o no, això ja no ho sé.
Doncs sí, correcte. Si veus més de 3 línies B, amb 3 camps pulmonars de forma bilateral, o alguna cosa així, és. Sí, això ens ajuda a estar una mica més convençuts de que aquell pacient l'ofec que té és per la insuficiència cardíaca. Això té una raó de versemblança de 7,5.
Oh, Déu-n'hi-do.
Sí, està molt bé.
Que és clar que parlar d'eco en un podcast també és una miqueta trist, oi? Perquè en Baudio poc que us referim a diferents recursos que trobareu. I de fet, potser aprofitaré i en donarem un després quan fem les recomanacions, perquè sapiguem de què estem parlant, quan parlem de línies B.
Jo en sé un que parla molt d'electros per a un podcast i no es veuen.
I així ens va.
Exacte. Bé, si veus les línies B en els dos pulmons i penses que allò pot ser una insuficiència cardíaca, t'ajuda a estar una miqueta més segurs de que ho és. Però, en canvi, si no les veus, no t'ajuda. No t'ajuda, no serveix de res. Només te serveix l'eco pulmonar quan tu veus línies B. Si no les veus, és com si no li haguessis fet res. Altres proves complementàries. Quina vols?
D'eco, serviria alguna cosa mirar a la cava?
Que jo hagi vist, no.
D'acord. Electro n'hem de fer un, només per satisfer-me'n a mi, això segur. Però no crec que serveixi de gran cosa, oi?
No, res, res. Gairebé no tinc ni apuntat. No.
Llavors quedaria la placa de tòrax, m'imagino.
La placa de tòrax s'assembla molt al tema de l'eco pulmonar. Si tu veus signes de congestió a la placa, és a dir, les línies B de Kerley, un edema intersticial o un edema alveolar, amb cefalització i tal, això té una raó de versemblança entre 5 i 6. Val? Això està bé. Si no les té, si té una placa normal, tampoc m'ajuda. No és que digui, ah, com que té la placa normal, no deu ser una insuficiència cardíaca. Això no ho pots dir-ho. Igual que no té línies B, tampoc t'ajuda. Doncs que tingui una placa de tòrax normal, no pots dir, penso que no és una insuficiència cardíaca. Pot tindre una insuficiència cardíaca i amb una placa de tòrax perfectament normal. Què més? Què més li vols demanar?
Jo no ho sé, però el ProBNP, el pèptid natriurètic no sé què, va com si el regalessin i val una pasta, tinc entès.
Que sí? No és una tira reactiva d'allò que fem amb l'orina, això val pasta, no? Mira, això, al revés de la eco i de la placa de tòrax, només serveix quan és negativa i molt negativa. És a dir, si tens un NT ProBNP de menys de 125, això és el que diu la European Society of Cardiology en les guies del 2021. Si tens un ProBNP molt negatiu, molt probablement no és una insuficiència cardíaca. Però, al contrari, penso que podria ser una insuficiència cardíaca, li demano un ProBNP i surt un ProBNP de 30.000, no t'ajuda a confirmar que tinc un diagnòstic. No, se t'estarà passant alguna altra causa de dísnia que no l'has vist i com que has vist un ProBNP de 30.000 ja t'has quedat tranquil.
Això és trencador, eh?
Sí, és que això ens passa molt sovint. És com el que havíem dit algun dia de la tira reactiva, que veus uns quants leucos o el sediment, no? Un sediment positiu amb leucos, bacteris, no sé què, i et quedes tranquil que allò és una infecció d'orina i no, és una bacteriúria asimptomàtica.
Sí, trencador, eh? Això em fa pensar també en els dimers D. Un dimer D positiu no implica un TEP.
Exacte, el ProBNP és molt similar al dimer D, que ja estem més acostumats perquè ja portem molts anys demanant-los, però clar, ens ajuden quan són negatius i a més tens una baixa probabilitat, té pocs números de ser una TBP o un TEP, i si li demano un dimer D i me surt negatiu, aquest problema ja no el tenim i si és només per això ja se'n pot anar cap a casa. Aquí seria el mateix. Si és molt negatiu el ProBNP, no és una insuficiència cardíaca. I si és positiu, no t'ajuda. Bàsicament, no t'ajuda. Què més ens falta? Ens falta una important, Albert? Ja tenim de proves complementàries, l'eco pulmonar, ProBNP, la placa de tòrax, m'has dit l'electro, l'analítica, i te falta un altre...
Aviam, AV-City. Faltaria l'escàner, però aquí no li veig cap sentit. Però clar, amb urgències és això. AV, tomografia, però aquí no li veig sentit.
Ah, no.
Aquí sí que no li veig sentit, llavors jo ara no se m'acut.
No, seria fer-li un ecocardio. Hem fet un eco pulmonar, però estaria bé poder-li fer un ecocardio. Si te la poden fer, o tu la saps fer molt bé i estàs molt segur del que estàs fent, te pot ajudar en el diagnòstic, no per descartar-la. Perquè pots mirar la funció diastòlica del ventricle esquerre, per intentar trobar aquesta disfunció diastòlica. I per això has de fer un Doppler d'ompliment mitral. I si veus un patró d'ompliment restrictiu, doncs això sí que t'ajuda a dir vale, doncs aquesta dísnia és per una insuficiència cardíaca.
Això sona complicat d'anar a sus, fer amb un eco.
Sí, has de saber posar el transductor, veure les dues zones de la vàlvula mitral, la E i la A, i veure que la relació... EA és superior a 2. Això té una raó de versemblança de 8,5.
Oh, és la més alta que en tenim fins ara, crec, eh?
Sí. I l'altra és veure que poder això sí que el millor és més fàcil, però també has de tindre experiència i fer una estimació visual de quina és la fracció d'ejecció. És una mica menys útil, té una raó de versemblança de 4 i pico, i això ens pot ajudar una miqueta. Però, sobretot, el patró d'ompliment restrictiu de la mitral és el que, si ho veus això, i el pacient té dísnia i no té cap altra causa de dísnia, doncs pots començar a posar la mà al foc i tractar-lo com si fos una insuficiència cardíaca. Resumint, per separat, res, ni els antecedents, ni els símptomes, ni els signes de l'exploració física, ni les proves complementàries, gairebé res, te serveix per si sol. Només te serveix per ajudar a dir això va cap a una insuficiència cardíaca, seria la ecocardio i la ecopulmonar, en la qual vegis línies B. Coses que t'ajudaran a pensar que allò no és una insuficiència cardíaca i per tant hem de buscar altres coses, és el ProBNP. Això és el bàsic, l'ecocardio i l'ecopulmonar en les línies B per diagnosticar la insuficiència cardíaca i el ProBNP molt negatiu per descartar-lo. Antecedents d'insuficiència cardíaca, escoltar un tercer soroll cardíac i la presència de signes de congestió a la radiografia també ens ajuda.
Veient tot això que expliques, em ve al cap, igual que ens passa amb el TEP, no hi ha cap score, cap eina d'aquestes, així com hi ha el Wells i totes aquestes que ja no recordo els noms que ens has anat explicant pel TEP, no en tenim per això?
No, jo no ho recordo. Me vaig repassar a les guies del 21 de la Societat Europea de Cardiologia i de les de la AHA i no recordo cap score ni cap forma per dir... No? Sumo quatre característiques i és com això que me dius, eh? No... Jo crec que no, Albert.
Amb el que es fa servir jo, si no ho han tret ara, és que deu ser molt difícil.
Sí. Només recordar una vegada, que ja vam parlar una vegada, que és una pàgina web que es diu The NNT.
Sí, correcte. Una recomanació teva de no sé quin episodi, sí.
Que és una pàgina web on tu li dius signes, símptomes, proves complementàries i tal, i ell te diu tot això que parlàvem de les raons de versemblança positives i negatives, te diu cada prova diagnòstica, que prova diagnòstica pot ser, doncs això... que el pacient te digui si té dísnia o no té dísnia, si té edemes o no té edemes, tot això també té la seva sensibilitat i la seva especificitat. Doncs hi ha una pàgina web que es diu The NNT, hi ha un apartat exclusivament que es diu Acute Heart Failure Syndrome, i en allà te diuen tot això que hem dit ara, te diuen allà els likelihood ratios que té cada prova diagnòstica i tot això. Molta part d'aquesta és d'una revisió sistemàtica publicada a l'Acadèmia Emergency Medicine del 2016, l'autor principal es diu Martindale. És un estudi molt complet i ben fet i penso que la informació que hem donat ara és bastant confiable. Ja tenim el pacient orientat, que no amb un diagnòstic definitiu, sinó que ja el tenim orientat, que té una insuficiència cardíaca descompensada i té una sobrecàrrega de volum, està congestiu, no estem parlant del pacient amb un xoc cardiogènic o amb un edema agut de pulmó que necessita també necessita el mateix que parlarem ara, però estem en un altre nivell de fallo cardíac. Aleshores, aquest pacient que està congestionat, quines recomanacions ens donen? Perquè això ha canviat una miqueta respecte al que fem habitualment. I és el que volia recordar ara, o fer una mica d'èmfasi, amb tot el tractament de la insuficiència cardíaca, que hi ha molta eina terapèutica ara, sobretot quan ja el pacient està més estable, que fan servir medicaments que a mi em costen de pronunciar i sobretot de retenir. Però a nivell d'urgències, bàsicament el que necessitem és eliminar l'excés de líquid que té, que el pacient estigui eubulèmic. I això sí que ens recomanen, tant l'europea de cardiologia com l'americana, és el tractament ablatiu amb diurètics de Nansa, és a dir, furosemida. I comencem quan abans millor, ens diuen que en una hora ja hauríem d'estar tractant el pacient. En la primera hora d'ingrés a urgències hauríem d'estar posant la primera furosemida. I quanta n'hi posarem? Pot ser dues coses, en funció de cada cocinilles, això és una opció, i l'altra opció és el que ens recomanen les societats de cardiologia. Que també us haig de dir, i ells també ho diuen, que per més que sembli que hi hagin 2.000 estudis i hi hagi molta literatura, molta investigació sobre el tema d'ablatiu amb diurètics, tampoc és que hi hagi un nivell d'evidència que ens quedem molt tranquils. Vull dir que moltes coses de lo que ara us explicaré són molt de consens d'experts, és a dir, no hi ha gaire literatura, no hi ha assajos clínics molt extensos, per tant, posem-nos d'acord entre nosaltres que som els que en teoria en sabem més del món sobre aquest tema i decidim algo perquè tothom faci una miqueta el mateix. Aleshores, si un pacient consideres tu que està congestiu i li has de treure líquid perquè és una insuficiència cardíaca, doncs dependrà si és un pacient que no pren diurètics prèviament, aquest com a mínim li has de posar 20-40 mg d'endovenós de furosemida, com a mínim. L'altra cosa és que si ja els prenia, el que li has de fer és posar-li una vegada o dues vegades la seva dosi diària de furosemida.
Quan parles de dosi diària, estem parlant dosi total, és a dir, la furosemida oral els comprimits són 40 i els vials endovenosos són 20. Per tant, si hem de fer 40, hauríem de fer dues ampolles. Ho estic entenent bé, això? O hi ha alguna mena d'equivalència d'endovenós oral?
Sí, amb la furosemida la biodisponibilitat és del 50%. Per tant, si un pacient, tu li preguntes totes les pastilles de furosemida que es pren al dia i si amb això suma 80 mil·lígrams, l'equivalència endovenós són 40. Per tant, d'aquests 40, tu li has de posar una vegada o dues vegades aquesta dosi que ell prenia oral. Per tant, si em prenia 80, jo li haig de posar com a mínim 40 o 80, perquè li haig de posar una o dues vegades la seva dosi diària que pren ell oralment a casa seva. M'explico? Si ell pren 3 pastilles de furosemida 40 mil·lígrams al dia a casa, això són 120 mil·lígrams. Per tant, aquests 120 són 60 endovenosos. Per tant, li haig de posar entre 60 i 120. Doncs si ja tenim la primera dosi posada de furosemida, què hem de fer ara? Esperar una miqueta que faci el seu efecte. I com ho fem això? Mires com s'atura el malalt, mires si ja comença a fer pipí, pots repetir l'eco pulmonar, això estaria molt bé. Però no tenim uns criteris molt definits, molt estàndards, i que tothom puguem fer servir els mateixos. Aleshores, ara ens han dit, a les 2 hores hem de mirar com està el sodi en orina. Hem de mirar la natriuresi, fer una recollida puntual d'orina i mirar el sodi. Si aquest sodi està per sobre de 50-70 mil·liequivalents per litre, doncs anem bé. Vol dir que la furosemida ha fet el seu efecte i impedeix que el sodi se reabsorbeixi, per tant elimina sodi per l'orina, arrastra líquid i, per tant, l'efecte depletiu és correcte. Tindrà un sodi urinari com a mínim per sobre de 50.
Això a les 2 hores, eh?
A les 2 hores, sí.
Si a la mitja hora no han començat a orinar, mosca darrere l'orella, eh? Si no demanen cunyes i palanganes i en el vàter, a la mitja hora es fa estrany, després de la furo.
Sí, perquè l'efecte ha de ser ràpid. I mitja hora, una hora, ja és l'efecte màxim de la furosemida. L'altra opció que tenim, o que es poden fer les dues, és mirar la diuresi. Hem mirat la natriuresi i també mirar la diuresi. Te diuen que al cap de 6 hores ha de ser de 100 mil·lilitres hora, com a mínim. 100-150.
Això... comptat a partir de les 6 hores de la...
El pacient ha de fer pipí, posar-li la furosemida i amb la bufeta buida començar a comptar. I com a mínim a les 6 hores has d'haver comptat 600 mil·lilitres. Tu has de començar amb la bufeta buida. Faci pipí i ja li puc posar la primera furosemida o abans que li faci efecte la primera furosemida, feta buida i a partir d'aquí mirar si a les 6 hores ha fet 600, anem bé. Tot i que ja tindràs una primera idea important que si a les 2 hores li reculls una orina... i l'analitzes, mires el sodi, i, vale, si és per sobre de 50, doncs aquí ja sabrem si va bé o no va bé. Si no va bé, què hem de fer? Doncs doblar la dosi inicial que hem posat de furosemida. Si li hem posat 40, li toquen 80. Per tant, a les 3 hores, 4 hores, quan tinguis el resultat del sodi en orina o a les 6 hores no hagi arribat a 600 mil·lilitres, li toca doblar la dosis.
D'acord.
Perquè l'efecte dels diurètics té uns límits inferiors i superiors. És a dir, hi ha gent que necessita, a partir d'una dosis, que potser 20 no li fa res, 40 no li fa res, i a partir de 60 fa tota la diuresis de cop. I també hi ha un sostre. Per més que li augmentis aquesta furosemida, no farà més diuresis. Hi ha un petit marge, i cada persona és una miqueta diferent, per això te recomanen que si amb 40, amb 60 no ha tingut suficient, doncs li has de doblar la dosis. I així cada 6 hores. És a dir, ja li has doblat la dosis i a les 6 tornes a mirar com està de sodi en orina, com està de diuresis, com a mínim 100 mil·lilitres l'hora. Si això no ho ha fet, tornes a doblar la dosis. La dosis màxima que te diuen ells al dia són 400-600 mil·lígrams de furosemida al dia. No hi arribem mai ni de casualitat.
És molt, 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 molt.
Sí. Ells te diuen que són dosis que, almenys en els estudis que he fet per veure la dosi ideal, fins que no arriben a 400-600 mil·lígrams al dia, no paren. I no te diuen que tenen complicacions. Tot i que diuen que la majoria de pacients, quan dobles la dosis inicial, després ja obtens una diuresi normal. Bé.
Les guies aquestes les fan cardiòlegs, oi? Els nefròlegs no hi són en aquestes guies, oi?
Ostres, hauria de mirar-ho, no ho sé. Una bona guia hauria d'estar feta per tothom qui posa la mà sobre els pacients.
Ho dic perquè hi ha històricament aquesta mena de guerra entre cardiòlegs i nefròlegs, els uns que volen treure la fura i els altres que no es volen fer que posar-la. Hi ha acudits i comedians d'internet que ho fan servir. En fi, res, igual, perdona.
Doncs pues no ho sé. Què més? Si tu li has pres la primera dosi de furosemida i a les 2 hores tens una bona natriuresi o una bona diuresi, doncs què fas després? Pues ha anat bé aquesta dosi, doncs la vaig repetint cada 12 hores. No cal més ni cal menys, només que la facis cada 12 hores, aquesta dosi que m'ha anat bé, la continuo. Fins a la completa descongestió del pacient. Diuen que és important, sobretot el pacient que ingressa, que el donem d'alta completament descongestionat. Tu mires tots els criteris de com el pacient estigui congestionat, que és el que he dit abans, ortopnea, la ingurgitació jugular, el profund sapato jugular, l'edema a les cames, la placa de tòrax, l'eco pulmonar... Quan tot això estigui bé, li puc donar l'alta. Si això no va bé, si jo li estic doblant la dosis de furosemides i no anem bé, te diuen que a les 24 hores revaloraran. Si en aquestes 24 hores persisteix el pacient congestiu i ha fet menys de 3 litres en 24 hores, te recomanen que hi afegeixis un altre diurètic tiacídic. Per exemple, la hidroclorotiacida. O sigui, ja comencem a afegir dos diurètics per descongestionar el pacient. Si el pacient ha fet més de 3 litres i ja no està congestionat, ja valora si li pots donar l'alta o l'ingresses o el que sigui.
Pobres pacients, només foten capixar tota la nit, pobrets. Tampoc poden dormir perquè s'ofeguen. Mira, és canviar el lloc on et bellugues, del llit a la tassa del vàter.
Sí, no sé què és millor, però bueno. D'això només volia recordar les precaucions que has de tindre amb els diurètics d'anança. La hipopotassèmia. Has d'anar en compte i fer un control a mesura que van passant les hores i li vas posant dosis de furosemides. Ves fent un control de funció renal i d'ions per no tindre un disgust. Perquè a part de la hipopotassèmia pot alterar una miqueta la funció renal. I pot donar hipotensió, sobretot anar amb compte. Te recomanen que vagis amb precaució a partir de sistòliques de menys de 90. A menys de 90 consideris un parell de vegades abans de començar-li a posar furosemides. I després les interaccions amb IECAs, quan comencis a combinar diurètics d'anança amb diurètics tiacídics, vigila, perquè aquests pacients sí que poden fer hipovolèmies, hipotensió, hipopotassèmia, insuficiència renal, són sobretot aquests que ja li has posat dosis cada vegada més altes de furosemida i a més després ja li afegeixes una hidroclorotiacida. I també la combinació de diurètics i antiinflamatoris pot atenuar una miqueta l'efecte diurètic, que no faci efecte la furosemida. Per tant, vigilar una miqueta el tema del potassi, funció renal i de la hipotensió. I això és tot, Albert.
Molt bé, però escolta'm, un gran recull de la insuficiència cardíaca. Aquesta malaltia la conec per qüestions familiars, tenia pacients a casa que ho patien, i el tema aquest del pes és una cosa que la fèiem servir però no he sabut mai si funcionava o no, que era el pes diari com a detecció precoç que estaves acumulant líquid i, per tant, poder ajustar el diurètic que correspongui. No ho sé. Jo els peso tots, els pacients. Normalment, quan el porta llitera se'ls emporta cap a de la planta, els passem per la bàscula i apuntem el pes. I queda fet. No sé si és útil o no, però no sé si diu alguna cosa a la guia aquesta.
Sí, que en parla. Crec que haver llegit que no era especialment útil. perquè també pots tindre un problema de sobrecàrrega de volum, però també normalment hi ha un problema de distribució d'aquest volum. I potser pots tindre el volum a les cames i tampoc és un problema. I potser pots tindre poc volum en els pulmons i sí que és un problema. Allò pacient, ves a lo mateix, el que passa que té el volum distribuït malament i per tant si té el volum en els pulmons li has de treure. Que és un problema també de distribució d'aquest volum, no només del volum total.
Total, sinó d'on està. D'acord.
Exacte.
Doncs escolta'm, després d'aquest repàs tan interessant a la insuficiència cardíaca congestiva, què? Canviem de secció?
Menys és més. Allò que serveix per millorar l'adequació del que fem als pacients, eh? Que no els fem coses innecessàries. Que tens alguna cosa preparada, Albert?
Tinc una cosa. El que passa és que normalment el menys és més sempre parlem amb negatiu, és a dir, deixar de fer coses, oi? Però tinc un menys és més que segurament no serà fer menys coses, sinó fer-les en un lloc diferent.
En un lloc?
Sí, això és una cosa que a les infermeres ens passa sovint, que quan tractem a gent que està mastectomitzada, especialment quan els hi han fet el buidament ganglionar, de l'axila del costat que està mastectomitzat, els hi diuen que amb aquell braç no s'hi pot fer res, ni prendre'ls la pressió, ni punxar-los, aquest braç intocable.
De fet, els hi posem també un braçal en el canell per identificar. Al meu hospital li posem un braçalet i diu...
Sí, sí, en el seu moment era una cosa gairebé paranoide, no? Diu, hosti, què passa? Tan bèstia és. A mi em sonava d'haver llegit que no era tan bèstia i buscant he trobat una recomanació de, o sea, Sumbidea, l'informe Seguridad de la Realización de Procedimientos Médicos en la Extremidad Superior Ipsilateral de Pacientes con Mastectomía. Això és un MAPAC, aquella iniciativa de la millora de l'adequació de la pràctica assistencial i clínica. A les notes de l'episodi posarem aquest informe, que aquest informe es basa en una pila d'estudis de diferents nivells d'evidència. Però, bueno, el que ens interessa estem urgències, no? El que ens interessa anar a cada gra. Conclusions a les que arriben, a veure. La primera és, això realment és cert? És a dir, el fet de fer coses en el braç de la mastectomia pot provocar dany? Però em sembla que no. D'on ve això, aquest pensament? Això ve de l'infedema, és a dir, que quan se'ns infla el braç, a l'haver eliminat els ganglis, es trenca tot el trajecte limfàtic i, per tant, aquest líquid extracel·lular no es pot recollir.
No es drena.
No es drena, exactament. Llavors, clar, si aquest braç s'infla, doncs quedarà inflat per sempre. I això és una cosa que feia molta por. Però em sembla que el fet de prendre, sobretot, la pressió i de punxar en aquest braç, si no té l'infedema, no sembla que hagi de generar-lo. Per tant, aquesta por que se'ls deia, cuidado, no us deixeu fer coses en aquest braç perquè podria ser que féssiu l'infedema i després caca, doncs sembla que això no és cert. I en base a això ens fan unes recomanacions. De fet, el primer paràgraf m'agrada, diu, en funció de l'última evidència disponible, no se sustenta la recomanació taxativa de no realitzar cap tipus de procediment en el braç sotmès a la mastectomia. I ens proposen un enfocament que bàsicament és, primer tenir en compte l'opinió del pacient. Si el pacient no vol que li toquis el braç, no discuteixis, no li toquis i ja està. Si té fet una mastectomia unilateral, comença fent les coses a l'altre braç. Fins aquí, res estrany és el que fem. Però aquí el que és interessant és que, si no pots fer-ho allà pel que sigui, pots fer servir l'altre. Si s'ha trencat el braç que no té la mastectomia, doncs ho has de fer-li tot a l'altre. Doncs li fas a l'altre.
I si necessita vies als dos braços, no passa res, no? Comença a...
No passa res. És a dir, en absència de l'infedema, la punció del braç, el de la mastectomia, comporta poc o cap risc de complicacions addicionals. I, evidentment, hem de tranquil·litzar els pacients. Ens afegeixen una cosa que, bueno, és d'aquestes d'evidència extrema, que quasi fa ridícul dir-ho, que és que s'ha de tenir especial precaució amb l'asèpsia i la realització curosa dels procediments per evitar el risc d'infeccions, que és el que hauríem de fer sempre amb tots els pacients, no només amb aquests, oi? Aquest és el meu menys és més, que en aquest cas potser hauria de ser més que menys, oi? És a dir, el braç de la mastectomia es pot fer servir si no té l'infedema, el pots fer servir. Millor fer servir l'altre, però si no pots, el pots fer servir.
Per al tema de l'atenció també, eh? Això inclou mirar l'atenció i tot això, sí, eh?
Tal qual. Parla de procediments en genèric, pensem específicament en la punció, però si pots funcionar, evidentment has de poder prendre una pressió. Si no té l'infedema, eh? Compte amb això, que no ens despistéssim aquí, eh? Com que parlem sempre de menys més, aquí pensava dir que aquí hauríem de dir més alguna cosa, no ho sé, perquè és potser la primera vegada que fem un menys més que diem de fer més, això també...
Jo ho deixaria així, ja està, fem un menys més, però que en aquest cas és peculiar i diferent dels altres, molt bé, m'ha agradat.
Doncs va, vinga, anem a les recomanacions. Què ens pots recomanar, Xavi?
No és res de medicina. Crec que ja ho he fet alguna vegada, recomanar alguna cosa que no tenia res a veure amb la medicina, però com que tenim un apartat que es diu l'Urgent Mot, és una recomanació que té molta relació amb això. I és un llibre. És un llibre que es diu En nom de Punk Peu Fabra.
Oh, oh! A casa el tenim. Molt bo, molt bo.
El teniu? És de la filòloga de Guàrdia. La filòloga de Guàrdia és l'Aina Roca, que és una filòloga, i que, bé, li molava molt temes de divulgació lingüística, aquest tema li agradava molt, i té mils de seguidors a les xarxes socials. Aquest llibre parla del tema de l'ús del català, i només es volia llegir dues coses. És un llibre que es llegeix superfàcil, sembla escrit per nens de, no sé, que vagin a l'ESO. En dues tardes te'l llegeixes tranquil·lament, eh? No és res complicat.
Està pensat per ser venut el dia Sant Jordi.
Exacte, sí. Us llegiré els manaments del català correcte. Són tres manaments. Un diu parlaré el català genuí, el segon parlaré un català adequat i el tercer és no renunciaré a la meva varietat dialectal. Concreto, el parlaré un català genuí es refereix a que no faré servir barbarismes. El principal barbarisme que tenim nosaltres amb el català són els castellanismes. Per tant, no fer servir barbarismes, no fer servir castellanismes. El català adequat, ella parla del català adequat, vol dir el català adequat en l'entorn que tu estiguis parlant. És a dir, si tu estàs fent un informe oficial, sí que has de fer servir un català normatiu. És a dir, el que apareix en el diccionari, com se diu, el IEC?
Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.
Exacte. Si és una cosa seriosa, has de fer servir un català normatiu. Ha de sortir en els diccionaris, totes les paraules que facis servir. Però és igualment de correcte fer servir un català col·loquial. És a dir, tu pots fer servir paraules que no surten en el IEC, però són correctes. És un llenguatge col·loquial. No sortiran en el IEC perquè no és normatiu, però és correcte.
I el llenguatge col·loquial en català és ric del cagar.
Exacte. Té quantitat de paraules i varietats i cada regió és diferent, cada entorn és diferent.
I xitxarel·los de nosaltres que no el fem servir.
Exacte. Fer servir un català adequat. No cal que sigui sempre normatiu. I que no renuncis a la teva varietat dialectal. Ens explica que no hi ha un dialecte millor que un altre, que una llengua està formada per tots els seus dialectes. Cadascú parla un dialecte diferent, depèn on te visqui o d'on t'hagis criat i el que sentis, i tots són igual de bons. Per tant, fer servir el teu, fer-ho servir.
Haig de dir que aquest llibre està molt bé, però peca d'aquest catalanocentrisme que tenim els parlants del català estàndard, que som els que, sense voler-ho, avergonyim els que tenen parlars dialectals als baris. Per exemple, el fet de no parlar en castellanismes, doncs els pocs catalanoparlants que queden a Catalunya Nord, el seu problema no són els barbarismes en castellà, precisament. Ho dic perquè això, els catalanocentristes, jo sóc un d'ells, doncs tinguem-ho present sempre, perquè a la meva comarca parlem de catalans i francesos, i no és cert, catalans som els dels dos costats. Els uns tenen una carta d'identitat i els altres tenim un que ponen tu DNI, però...
Val.
Ho havia de dir, perquè a mi ja m'han repassat de tant en tant, per tant, jo...
Ok, molt bé, Albert, molt bé.
Molt bé, però escolta, una recomanació molt poc mèdica i bastant d'urgent mot. De fet, en certa manera, per això ho hem girat, perquè normalment van els urgent mots abans que les recomanacions, ho havíem fet al revés per poder fer la cagarela aquesta. Doncs mira, la meva recomanació l'he canviada sobre la marxa, en tenia una prevista, però com que hem parlat de l'ecografia, mentre el Xavi ens explicava aquestes coses de la insuficiència cardíaca, l'he canviada. És un lloc web que es diu coreultrasound.com. Neix de la fusió de diferents llocs previs, un que era el 5 Minute Sono de la Jacqueline Ávila. Són videopodcast i, a més de videopodcast, lliçons, pots accedir a cursos que, a més, et poden donar això el CIMIER, no? Els crèdits. Això aquí nosaltres no ho toquem gaire, però als Estats Units és bastant comú, que tu has de fer la teva formació contínua obligatòria i t'ho mesuren d'aquesta manera. I té molts vídeos. Realment, si t'interessa l'ecografia, és un d'aquests llocs webs que has de visitar. Els vídeos aquests dels 5 minuts són molt ràpids, molt interessants, molt ben produïts. Si toques l'eco, aquest lloc l'has d'haver vist i quan tinguis dubtes... De fet, gairebé m'atreviria a dir que és un lloc de capçalera. Això que deies, la disfunció diastòlica, mitral, una cosa així...
Patró d'ompliment restrictiu, sí.
També hi és. Busca-ho perquè també hi és.
I això ho tinc a YouTube o on està això? Quines xarxes socials ho trobo, això? Tenen una pàgina web?
Sí, el seu lloc és coreultrasound.com, però evidentment tenen YouTube, tenen Twitter, tenen Instagram, però jo ho segueixo amb la meva aplicació de podcasting. Ara, mentre editava, m'he donat que aquesta recomanació ja l'havia feta. Un moment o altre havia de passar després de 70 recomanacions. Passo a presentar-vos la recomanació que sí que tenia inicialment per aquest episodi. Mireu, es tracta d'un podcast que es diu The Rhesus Room, therhesusroom.co.uk, que és un podcast de 2-3 professionals anglòfons de la Gran Bretanya, en Simon Lang, que és un metge, en Rob Fenwick, que és una d'aquestes infermeres de pràctica avançada, i en James Yates, que és un paramèdic. És un podcast que cada mes treuen una revisió d'articles científics i ara també tenen un podcast temàtic per diferents temes, abarca tot el període d'urgències de l'assistència, des de la prehospitalària fins que acaba el servei d'urgències o ingressa. molt interessant, molt agradable sentir, s'ho passa molt bé fent-lo i s'aprèn molt. Us el recomano. De rhesusroom.co.uk. Doncs, escolta'm, recomanacions ja ho tenim. Ara és quan acabaríem habitualment, però avui no. Avui parlarem dels Urgent Mods.
Acabem amb els Urgent Mods, vols dir?
Acabem els Urgent Mods avui, sí. I deixa'm començar un momentet a mi, perquè jo normalment aporto poca cosa en aquesta secció, molts dubtes, oi? Vaig portar dubtes fa dos episodis, em vaig portar a l'episodi anterior, però gràcies a la gent del Termcat, doncs ja n'hem resolt un.
Ah, sí? Bé, digue'm.
Jo recordeu que us parlava del drenatge en decliu, que la paraula decliu no existia, oi?
Sí.
Us vaig preguntar i els del Termcat m'han dit no, es diu en declivi. No m'agrada gens, però bé, és el que toca, no? El declivi és la inclinació d'un terreny d'una superfície en relació amb un pla horitzontal, per tant, ells diuen que el drenatge en declivi. No m'agrada, però ho farem servir. Escolta, més la vida. Hi ha moltes coses que no m'agraden i bé, toca, no? Doncs aquesta és una.
Sí, quan posem una sonda, la posem en declivi.
En declivi, exactament. L'altre dubte que tinc pendent, el d'angoixa i ansietat, algun oient ens ha contestat i ha donat unes explicacions molt ben raonades. No tinc resposta encara dels Optimots i Termcats i aquesta gent. O sigui que el proper episodi, a veure si podem resoldre aquest dubte, també.
Estarem pendents, Albert.
I tu, Xavi, què tens d'Urgent Mods per aquest episodi?
Mira, jo he fet un recull random de termes... És un recull random, no respon a cap.
Random? Escolta'm, haurem de canviar el Pompeu Fabra en comptes de castellanismes, dir-ne anglicismes, and you know it.
Un recull aleatoritzat de termes que tenim al diccionari d'Urgent Mod, que són coses que sí o sí hauríem de canviar i actualitzar i fer servir. Una és la taula de transferència. En lloc de dir-ne el transfer, és una cosa que fem servir cada dia, i no costa res dir-ne la taula de transferència per passar als pacients.
I si no la fem servir, l'hauríem de fer servir, que la nostra esquena ho necessita.
Exacte. Això, la taula de transferència, eh? L'altre és els pacients que venen perquè s'han torçat el peu i normalment posem que ha tingut un entorci. Recordar que l'entorci no existeix, és una torçada. I a partir d'aquí s'ha fet un esquins amb Q, no és un esquins amb G, sinó que és un esquins amb Q. Però el mecanisme és una torçada de turmell, no és una entorci de turmell, és una torçada.
Aquest, mare de Déu, l'estic cagant cada dia. Cada dia de guàrdia l'estic cagant. Vinga, apuntat.
Per això volia fer els que sí o sí hauríem de canviar ja, eh? La torçada en lloc d'entorci. La tira reactiva, que avui en aquest episodi també ho he dit diverses vegades malament, no és una tira d'orina, és una tira reactiva. Tira reactiva i punt. No s'ha de dir una altra cosa. Un altre és el tema de sèrums i seroteràpia. A mi aquesta també em costa recordar, però és que, clar, és una cosa que tenim allà constantment i cada pacient porta un sèrum fisiològic, un sèrum glucosat. No és un suero, és un sèrum.
Una altra opció seria deixar de posar-ne tants de sèrums, llavors no faríem tantes seroteràpies. Això queda per algun altre menges més d'algun dia, que em sembla que també en parlarem d'aquest.
És veritat, sí, és veritat. Aleshores, el pacient que li posem aquest tractament està amb seroteràpia. No em preguntis per què, però li posem un sèrum i no li posem serumteràpia. Això no entenc per què, però el Termcat ens diu que els pacients que porten sèrums estan amb seroteràpia. És així. Sèrums i seroteràpia. El pas de guàrdia. No és un passe de guàrdia ni no sé quines altres coses. No és un passe, és un pas de guàrdia. I el marcapassos, ara ja no em costa, però he hagut de pensar sovint que pacients no porten un marcapàs, sinó que porten un marcapassos. I la llista de comprovació. Això ja sé que potser queda més guai i és més ràpid de dir checklist, però és com el transfer. Fem servir una llista de comprovació, tampoc és tan complicat. El terme més adequat o més afavorit pel Termcat és llista de comprovació. També en podríem dir llista d'avaluació, però ja com a sinònim. Però no checklist, ni llista de verificació, ni llistat de verificació. I aquests són els que volia recordar perquè són coses de cada dia. Segurament totes ja les havíem comentat en algun dels 35 episodis previs, però penso que són coses que has d'anar repetint i sentir-ho 6 vegades i a la que fa 10 ja et sonarà molt estrany que algú digui marcapàs si el que has de dir és un marcapassos. És qüestió de repetir-ho. I ja està, Albert.
Jo m'apunto ja les que faig malament, ja me les apunto per anar-les millorant.
Molt bé, Albert.
Com en Pau Casals, ja li preguntaven als 70 anys per què assajava i dic, perquè crec que encara puc fer millor. Doncs igual.
No sé, em sembla que ja ho tenim tot, no, Albert?
Sí, jo penso que sí. Com sempre, els nostres oients, doncs expliqueu-nos... Si us ha agradat, no us ha agradat, estem sempre receptius a totes les crítiques que puguem tenir.
Sí, ens ho podeu fer pel Twitter, pel...
Per l'Instagram també, el Telegram, que us podeu apuntar, i encoratjar-vos, això que vam començar en aquest àudio-vídeo anterior dels M-Podcast, que no tenim nom, si us us recordeu algun també l'escoltarem, doncs aquesta presentació de casos clínics, com una eina educativa més, que creiem que pot ser interessant. Hem rebut força feedback positiu, perdó, Força Retroalimentació Positiva, en nom de Pompeu Fabra. I ja està. Si en teniu algun que creieu que pot ser interessant compartir, parlem-ne, que segur que podem fer alguna cosa xula.
Molt bé, doncs va, sí, segur que sí. Albert. Ens veiem a la propera, al proper episodi, que ja serà l'últim de la temporada, no, Albert?
Sí, senyor.
Vinga.
Vinga, a reveure.
Adéu. Adéu. I només m'agradaria acabar amb el Fabra Nostre. No sé si te'l vas llegir, el Fabra Nostre. Això sí, si després ho vols ho talles, Albert, i no ho poses en el podcast. Diu, Fabra Nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre diccionari, vingui amb nosaltres la vostra normativa, facis Pompeu la vostra voluntat, així en el poble com es fa a l'IEC. El nostre català de cada dia, corregiu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu els nostres barbarismes, així com nosaltres perdonem els nostres repel·lents. I no permeteu que parlem castellà als estrangers, ans deslliureu-nos de qualsevol interferència. Amén. Això és el en nom de Pompeu Fabra.